aniversari molt feliç, que gaudeixi molt amb la família i amb els amics, o dit d'una altra manera, amb el seu staff. I bé, vull fer-li un regal molt especial.
Fas llarg, també.
Ara mateix.
Atenció, el regal, quin és?
Sí, li enviaré ara mateix un val de regal per un curs d'entrenador a l'acadèmia Manchester City. Home. Així podrà aprendre conceptes importants com, per exemple, com aconseguir que no et facin gols al primer minut, o també com millorar els teus jugadors i no convertir-los en la seva pitjor versió, o com convertir Gundogan en el millor del teu equip, com l'any passat ho vaig fer jo. Això està en fascicles col·leccionables, també. També puc aprendre com protestar sense que t'expulsin cada dos partits. Bé, coses que va bé saber. Curs gratis, amb estada en una residència d'estudiants a mitja pensió. A veure si agafa els conceptes, si guanya algun títol, que el Jan no té calés per fer-lo fora. Salut per tots i bon dia al Xavi.
Sí, salut. Bon, sí, sembla que s'ha fet una granja de gaig avui,
sí,
per Pep.
Escolta, sí, sí. Molt bé, Pep, gràcies.
Gran Pep.
A vosaltres.
Bé, ja com li va al Pep?
Bé. Bé,
ara, hi ha una final al que és a Gran Bretanya que no la juga, no?
Liverpool-Chelsea.
Sí, és la Carabao Cup.
La Carabao Cup.
Carabao Cup, que és com la Copa de la Lliga que va desaparèixer a Espanya, va durar 3 anys només a Espanya. Una que, per cert, la té el Valladolid. És moment ja de presentar la nostra taula.
Molt bé, endavant.
Fa molt temps. Mira, arriba des de Sabadell, però veient l'estat de forma que té,
podria
anar molt més de pressa anant corrents que no pas en ferrocarrils. Xus Carrillo!
Bravo!
Necessito!
Hola, què tal? Bona tarda.
L'Àngel Pérez, que no va rebre cap premi com a esportista de l'any, però podria haver rebut el premi com a millor vestit i tratge de la gala.
Ah, sí?
Àngel Pérez!
Que m'ho digui l'Edgar, que m'ho digui l'Edgar, és un bon elogi,
Va estar pràcticament celebió tota la noche al costat del que és considerat el James Bond català, que és l'ex-cap de seguretat del Barça, don Rafael Soldado, que ara treballa a l'empresa d'Andrés Iniesta.
Correcte.
Un gran Rafa Soldado.
Sí, està en mi empresa.
¿Qué hace en tu empresa?
Pedidos.
Bueno.
¿De qué?
Bueno, de Corazón Loco y, y también de...
¿Cómo os va? ¿Cómo os va lo de los vinos?
Pues muy bien, muy bien. Ahora que viene el frío... Lo piden mucho.
Juan, para... Mira, tu cuñado, que está de repartidor, un fenómeno,
sí,
me dijo
y
que
va muy bien. Pandemia... También cuando hay hielo en el parabrisas, ayuda.
Claro, claro.
Y ya nos espera al míster, avui amb més preguntes que mai, el gran Àlex Dalmas. ¿Com estàs? Bona tarda.
Don Àlex.
Bona tarda, companys, què tal? Bones.
Avui suposo que portes llibreteta perquè tenim moltes qüestions, però la primera és la que formulem avui a l'audiència i és què li regalaríeu a Xavi. Xus, començo per tu. Un vol a Qatar, el llibre del partit.
Ara, escolteu, aquesta ara és l'opció més votada, eh? El vol a Qatar, 29,3%.
Jo ara, a veure, això ha sigut... Ara parlant seriosament.
Sí,
moment,
sí,
això ha sigut una conya que hem fet, perquè el tarannà del programa és aquest. Dir, i no en canviareu per molts...
Estan arribant més crítiques.
Per més
crítiques
que en canvieu.
Digue-li si
l'ha arribat. Dit això, jo crec que podíem entrar ja en matèria, perquè bé, sí, és evident que Xavi continuarà sent entrenador.
No, Toni, si vols, li responc. Jo hagués posat un quart regal. Que és confiança.
Confiança?
Sí.
El que passa és que amb el cas del Xus... El...
Encara més confiança.
Encara més?
Sí.
Vale, vale. No, no, molt bé.
Fins Joan.
Fins final de temporada.
Fins que ho perdem tot. En el cas de Xavi, Xus, hi ha hagut més regals de Xavi cap a Xus que no pas de Xus cap a Xavi. Quantes samarretes Xus t'ha regalat Xavi?
Sembla un embarbussament, això que
sí,
has fet.
Tu, sí.
És com el Chichi-Pichi, el del, aquell
mig. Tinc unes 3 samarretes. 3 samarretes, 4 samarretes.
Xavi, però m'entens, Vull la teva suada, Xato, però m'entens. Li demanava aquestes i el Xavi, vinga, li donava la samarreta.
La teva suada.
Per favor. Però les has rentat o no, després?
No.
Té un museu, a Sabadell, de samarretes.
La pones en el suelo y salen corriendo.
Sobretot una de l'any del triplet.
Ah, sí? L'any del triplet, just quan
triplet
va
anava...
I les tens emmarcades o com les tens?
No.
És una peça de valor,
Les tinc al traster.
Sí que es cotitza, això de les samarretes ara, a les vintage, sobretot, es cotitza.
Sí. Àngel, què li regalaries tu?
Jo li regalaria un traductor perquè l'entenguin els jugadors.
Ara.
Que crec que és el problema.
Vale.
Bueno.
Bé.
Àlex?
Jo el llibre.
Oh. El llibre del Pep,
O el teu, no?
Exacte,
sí.
El de l'Àlex Dalmas.
Molt bé. També, encara millor, és veritat.
Bé, ja sabem, avui ens hem congregat tots aquí, amics, fidels...
Ara no sembles fer... un mossèn,
Sí, sí, no per
qui
fer missa.
Qui es casa?
No, és molt important... No, jo crec que tots estem casats amb el temps afegit. Però a banda d'això, avui som aquí, amb aquesta música que ens posa Xavi Alujas, per parlar una miqueta del que va passar ahir. El Barça va quedar eliminat de la Copa del Rei, i com diria aquell... un dia massa a l'oficina, perquè les últimes 5 temporades el Barça ha caigut en aquesta mateixa competició 3 vegades contra l'Atlètic Club de Bilbao i les 3 a Sant Mamés. Però aquí volem ser positius i primer parlarem de les coses positives que han passat. Dic primer perquè van ser poques i així acabem ràpid, i després anem amb les negatives i les posem tot sobre la taula.
Jo diria que després de veure el partit no sabies què pensar.
Correcte.
Jo em vaig quedar a casa quan va acabar el partit.
I ara què?
No, no, vull dir, què pensar? No sabia si...
Si està enfadat o no, no?
Exacte. No sabia si anar-me del llit dir... Bueno, doncs escolta, els joves m'han fet molt bé, ho hem quasi tingut, i al final, mira, hem perdut. Però a mesura que estava al llit donant voltes, anava pensant... Hòstia, però és que
ens han fotut fora.
Exacte. Però llavors, no sé, sincerament, a dia d'avui no sé què pensar. Si quedar-me amb lo positiu... quedar-me amb l'una... No sé, a veure què en penseu vosaltres.
A veure, mira, coses positives. La imatge de l'equip, per mi, va ser bastant bona tenint en compte d'on veníem, eh? La irrupció dels joves, Héctor Fort, Pau Cubarsí, Marc Guiu, Lamine Yamal, que ja el coneixíem, però té 16 anys. Lewandowski, que, malgrat va ser substituït, i en parlarem perquè també té part de negatiu, va tornar a veure porteria i sembla que últimament amb facilitat, i que és una derrota que, a diferència d'altres, tinc la sensació... Ara us ho pregunto, que uneix el grup, reforça el grup de cara a les dues competicions que queden, Xus.
Mira, jo no sé si reforça el grup o no, jo confio que sí. Jo el que faig és la reflexió de que 3 dies abans, al camp del Betis, minut 90, estàvem 2-2. Davant un equip com el Betis i el Benito Villamarín, que era un partit que al final la moneda va caure del teu cantó. I ahir, en el minut 90, també estaves 2-2. Vas poder fer el 2-3, el rematava Marc Guiu, i després va ser un cara creu que va caure del costat de l'Atlètic amb una clara falta sobre Sergi Roberto previ al tercer gol que el VAR no va voler veure.
Com la de Bellingham.
Per tant, exacte, el Bellingham, sí, la bandera per allà, la fa de ser la bandera cap a l'altre costat. Però, per tant,
jo... Ara et diré una cosa d'això, acaba.
Sí, jo vaig veure que, com vaig veure el camp del Betis, una molt bona condició física, però aquí jo crec que el primer equip del Barça, l'equip de Xavi, està patint les mancances del deute que hi ha, de que no pots fitxar, de que només pots fitxar en els últims anys futbolistes ja amb una edat molt avançada
i
que tots venen amb la carta de llibertat. Gundogan t'està sortint més o menys bé, Íñigo Martínez no t'està sortint més o menys bé, perquè Íñigo Martínez ho va jugar tot a la Real i a l'Atlètic, i aquí ha vingut i a la que fa 3 partits l'home es trenca. Sí. Es trenca perquè ja li han tret tot el suc en els dos equips d'Euskadi. Per tant, jo per això he dit confiança, perquè jo crec que és un bon equip, jo crec que s'ha de ser una mica més competitiu, però en canvi, al camp del Betis vas veure un Barça molt competitiu i que va lluitar fins al final, i un golaç de Joao Félix, però la moneda ahir va caure del costat de l'Atlètic. A Sant Mamés, sí, apreta molt, eh? Si vau veure el partit, tota la gent de Sant Mamés, els 36.000 sí, escaig que van haver-hi, tots amb la samarreta de l'Atlètic i cridant tot el partit. Per tant, en fi, jo per això he dit que el Regal, he dit un vot de confiança i que continuï endavant, i aviam què passa amb Lliga i amb Champions, que són les competicions més difícils de guanyar. En qualsevol cas, que ningú digui que no guanyarem cap de les dues, o que no estarem disputant les dues fins al tram final de temporada.
Àngel.
Això que has dit de la falta del Bellingham, a mi el que em va tocar els nassos és que som unes mares i no es queixa ningú. Per què? Perquè al Madrid, quan passa això, van 6 tios del Madrid a rodejar l'àrbitre, i com a mínim obligues el grup arbitral a estar amb una tensió, a dir, ostres, revisa-ho, no sigui cas que realment sigui una falta. Ostres, a la pròrroga et foten el 2-3 que t'elimina, té que anar tot l'equip a rodejar l'àrbitre, a cagar-se en la mare que el va parir, a cridar-lo.
Sí, però
si té nassos, que tregui grogues
i que ara,
ara
però això és el que farà.
Clar,
això és el que farà.
Que ho faci,
perquè amb el Madrid no ho fa.
Però com a mínim posa el compromís de tenir-ho que fer, perquè és que semblem unes mares, et foten una falta i aplaudeixes. La teoria del ni un paper a terra.
Tu te'n recordes, Dani, el Sergio Ramos quan estava al Madrid, quan pressionava els
arcos? Bueno, ahí estábamos, ¿no? Íbamos a presionar, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues, a pedir respeto.
Aquí, respeto.
Aquí sí estoy hablando, un respeto a todos.
Bueno, no, pero es que ahora...
Señor Ramos, hoy juega usted contra Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, estamos...
Ten un poco de respeto a la gente.
Un poco de respeto, no cambies de tema.
No, pero...
Respeta a la gente y cállate ya, anda.
No, pero apuntando al que deia l'Àngel, potser qui fa això que no ho hauria de fer és el Xavi.
Exacte.
I Xavi des de la banda es passa el partit reclamant, cridant i tal, però és el que dius tu, al camp no, tot i que ahir el De Jong també va anar a queixar-se i amb Manolete no hi va haver manera de que que, sí, l'àrbitre, que era Manoleta, sí, sí, que faltava sí, la, sí, la, sí, l'espasa
i la capota. A més, treu unes grogues, treu unes grogues com si fos un pistoler, bueno, és ofensiu.
Perquè és Manoleta.
Et mira els ulls i te la treu si t'estigui a una pedra.
Toma, és un àrbitre que té cara de 1936.
És entre Manoleta i Joan Gaspar, és una barreja, i aquell home només li falta el barret de torero i dius, mira, està torejat.
I una mica més de brillantina.
Sí, sí, no, no, perquè li anava. Però jo estic... Una cosa que no s'ha dit, o sigui, a la jugada del gol, o sigui, que ha estat molt criticat Sergi Roberto, allà hi ha una falta com una casa, i la que dius tu, ningú diu res.
Saps com? Mira, això justament ho parlàvem amb el Gerard a la redacció, i mira que sempre ho veig bé, però en aquest cas crec que no és que no hi hagi falta Sergi Roberto. Fixeu-vos, una jugada anterior a aquesta, De Jong recupera una pilota amb duresa i tira a terra un jugador de l'Atlètic Club i organitza una jugada d'atac del Barça molt perillosa.
Una
càrrega legal. Jo tinc la sensació que l'àrbitre el que va dir és: si deixo jugar tot el partit. I va considerar que el que li va passar a Sergi Roberto també era una càrrega legal, que no era suficient per ser
falta. Sí, però independentment de que sigui falta o no, aquí el que tens que fer és obligar a parar el partit, a que es revisi, i a que ara, per exemple, si s'hagués revisat, hauríem escoltat els àudios del VAR de per què no piten falta. Llavors els fots en el compromís i avui es parla de la jugada i avui es parla de la polèmica, que és el que es fa a Madrid. Quan Madrid perd, què passa? Que el dia següent es parla de la polèmica arbitral.
I tenen una tele per fotre tot el pollastre. Aquí la tele on està? On està la tele?
No està.
Les coses més positives del partit d'ahir. Han arribat per quedar-se? Realment val la pena apostar per aquest jovent, tenint en compte com està el club?
Sens dubte sí. A veure, en la línia del que dèieu, jo crec que d'ahir no podem estar contents perquè al final és una eliminació, no? Però sí hi ha coses positives i una d'elles és aquesta. Clarament, vam veure un Lamine Yamal que encara no som conscients del que tenim, perquè és un futbolista fantàstic, ja ho va demostrar ahir, també els minuts davant del Betis. Pau Cubarsí, que tothom ja te'n parlava en el futbol formatiu, diguéssim que està confirmant tot el que s'esperava d'ell, i són dos partits i una estoneta més, però ja se li veu que és un prototip de defensa de futbol modern, perquè és molt complet. I després jo crec que hi ha la gran notícia d'Héctor Fort, que aquest sí que era inesperat i que d'alguna manera doncs era un jugador més del futbol formatiu, i que les dues estones o els dos partits que ha jugat amb el primer equip crec que ho ha fet molt bé. Ahir fa un partit extraordinari, jugant al perfil canviat on ell juga, a l'esquerra, el dia de Copa també està molt bé, o sigui que sí, i enllaçant el que tu preguntes, Edgar, per mi sens dubte, per mi el Barça ha de tirar per aquí, per als joves, primer de tot per al moment en què està, però després perquè aquests en qüestió són molt bons.
El que volia comentar, Àlex, i a tota la taula, és que, i ja ho vam comentar en un altre temps afegit, amb un equip com el Barça no pot ser que el moll de l'os, que la columna vertebral de l'equip, siguin nanos de 16, 17, 18, 19 anys. El que passa és que les circumstàncies, com he comentat al principi, són les que són. No pots fitxar grans futbolistes, grans estrelles, per fer que el Barça torni a estar amb l'època del Pep, del Rijkaard, de Luis Enrique, fins i tot de l'Ernesto Valverde. És a dir, te les has de jugar amb aquests nanos, que és arriscar-los molt, exposar-los massa. Ahir l'Héctor Fort estava amb els bessons pujats tota la pròrroga, i ja havies fet tots els canvis, no el podies canviar. Gairebé la segona part de la pròrroga va jugar amb un jugador menys. Un equip, un club com el Barça, amb la història del Barça, està molt bé que faci debutar a Messi en el seu moment, o a Iniesta, al Bengala en el seu moment.
Però amb, no grans, pots... amb els grans.
Però han de ser complements, i que de mica en mica, com va fer l'Iniesta, es va guanyant, amb Rijkaard, es va anar guanyant un lloc fixe. I aquests nanos ara no poden estar per treure les castanyes del foc, per molt bons que siguin, que ho són, com diu l'Àlex.
Jo porto tot el dia molt emprenyat, perquè a mi em sembla, ho sento molt, però per posar el punt agre, però em sembla d'equip petit i cutre agafar-nos avui, després de que t'elimini l'Atlètic Club de la Copa del Rei, bueno, quedem-nos amb què tenim un xavalet, dos xavalets que ho van fer bé. Em sembla cutre. Escolta, t'ha eliminat l'Atlètic de la Copa, tu.
S'està mirant la llum al final del túnel. I aquests final... nanos ara mateix és la llum que té el club, el primer equip, al final.
No vol dir que no siguin bons i que no tinguin futur, però té que ser una anècdota l'aparició d'aquests nanos.
Al marge dels quatre, Fermín, Marc Guiu...
I després una altra cosa.
està molt bé, vale, sí, tenen molt de futur, però a mi parleu-me, amb tot el respecte per aquests nanos, parleu-me quan estiguin al podi de la pilota d'or com Iniesta i Xavi, perquè és que portem 10 anys dient que surten tots de futur, però quan han passat 5 anys on estan els de futur? És que ara de lo que estem parlant de la Minya Mal, com parlàvem d'Ansu Fati fa 4 anys. Si us hi fixeu, si busqueu els adjectius i les definicions que es fan avui de la Minya Mal, en tertúlies, en diaris i a tot arreu, i li canvieu fa 4 anys la Minya Mal per Ansu Fati, és exactament el mateix. No sabem el que tenim, el futur, el gol sembla més i tal. Jo no estic Ansu Fati ara, amb tot el carinyo.
Clar, i al final és molt important que els joves estiguin en un ecosistema rodejats de gent que els fa millors.
Correcte.
I no que vinguin a treure les castanyes del foc. Mira, abans,
en
Àlex...
uns moments, perdona, deixa'm fer ja com un spoiler, un tràiler.
Sálvame.
En uns moments, perquè aquest matí jo em preguntava, quan preparàvem el temps afegit, em preguntava què és el que acaba de dir l'Àngel, amb el qual estic totalment d'acord. Què és? Si el pes del Barça, el pes del partit d'ahir, les conclusions són que tenim una pedrera amb jugadors de 16-17 anys que són el futur, molt bé, estem parlant de jugadors de 16-17 anys, això per una banda, que és el més destacat d'ahir. El millor jugador del partit d'ahir del Barça va ser Yamil Yamal, 16 anys. Aleshores, la meva pregunta, que ara ho farem d'aquí uns moments, és... Si el millor del Barça va ser ahir la pedrera, de tot el que s'ha anat fitxant des de fa 2 anys, sí, no sí. Aquesta temporada, no, hem tirat enrere des de fa 2 anys tots els que han vingut al Barça, quin rendiment tenen? Quin rendiment han tingut? Què han aportat al Barça? I aquest exercici el farem res d'aquí uns minuts i ens n'adonarem que, val, avui hem fet la pregunta amb el Xavi i tal, però potser el greu problema o el gran problema que ningú toca i ningú s'atreveix a dir és que la direcció esportiva Correcte. És un desastre.
Sí, sí.
És a dir, es fitxa malament, no s'entenen els fitxatges, a Xavi potser no se li porta el que demana, i a partir d'aquí potser ha arribat el moment de no només mirar Xavi, sinó mirar una mica més amunt, perquè clar, aquí hem tingut Mateo Alemany, Jordi Cruyff, ara Deco, cadascú té un criteri diferent, un llibre diferent, el senyor que ens porta el Joaus, perquè ens el
Mendes.
Vol... Mendes, que també sembla que sigui director esportiu. Aleshores, si tu comences a repassar tot el que ha vingut al Barça, dius, on estan els cracs que realment han de marcar diferències?
I has pagat, eh?
Aquest és el tema. Sí, a mi aquest argument de que el Barça no té diners és mentida.
No.
Perquè segons què ens... Escolta, només cal... Només, molt ràpidament, i amb això acabo, Vitor Roque. 30 milions més 30 milions. Algú li llevis el pèl des de que ha arribat? No. Això que vam menjar Vitor Roque fins a la sopa de Nadal, que fins i tot a la sopa de Nadal
vaig,
em va
trobar,
em va sortir
les
dos pilotes de Vitor Roque.
Ah, sí?
Allà, que eren,
i què tal?
I Vitor Roque no surt, no apareix. Vitor Roque, tu, havia de solucionar-ho tot. No tenim Vitor Roque. I després comença a tirar enrere de tots els fitxatges que han anat venint. Què han aportat aquests fitxatges?
Tu mira, Toni, Oriol Romeu. Per exemple,
no, és que si voleu,
va començar jugant molt, sí. Està com Chuck Norris.
Mira, ja qui som, amb el teu permís?
Sí, home, i tant.
Pues mira, repassem, des de que va arribar Xavi, perquè clar, és que això, no ens en recordem de tots els jugadors que han anat arribant.
Veure,
Gerard Jiménez.
Bona tarda. Bona tarda. Mira, en parlarem no només des que va arribar Xavi, sinó de tota la nova etapa de la Porta, perquè en realitat Xavi arriba 6 mesos després de que la Porta guanyi les eleccions. Arriben aquell estiu, a l'estiu que la Porta es posa al mando de la cosa. Kun Agüero va arribar lliure, 33 anys.
Bueno, ja venia, ja era una opció de Bartomeu, que l'havia... per contentar Messi, perquè sí. Tingués l'amic...
amb la carta de llibertat.
Exacte, venia per contentar Messi, tot i que quan venia amb la carta de llibertat i Kun Agüero venia tot il·lusionat aquí a venir a Gavà a jugar al pàdel surf, Messi va tocar el 2 i després vam conèixer la lesió de Kun Agüero.
Va tocar el 2 i va tenir un cobriment
on, per cert, sí, on per cert el Kun, no, on per cert Kun Agüero, Guardiola només desitjava que se n'anés. Són els cercles que coneixen una mica el tema.
Però això no es diu.
Però aquí el vam comprar contentíssims de que venia...
Que ara en sortiran no... més, ara en sortiran més, però Guardiola no deixa escapar jugadors que vol, eh?
Ni un, eh? Si algú es pensa que Guardiola deixa escapar jugadors... que ell, bueno, la prova tens que hi ha un seguit de jugadors que els ha volgut al Barça i no han marxat.
No vale.
Aquest és un mercat d'estiu amb Ronald Koeman com a entrenador del Barça
sí.
I la Porta president. Memphis Depay un altre que arriba gratis,
que
davanter.
Ve, Memphis Depay, sí. Que ve perquè el demana.
Per Koeman,
Ronald Koeman, Koeman, sí, senyor. Un altre èxit.
Que va aquest deixar tot el camp tintat de la... Sí. De
bueno, no, sí. No anem... Què més?
No va triomfar, va acabar a l'Atlético per 3 milions d'euros. Mm. Eric García, que venia del City, també.
Un altre.
Guardiola.
Que tots els candidats van dir que el signaven. El,
sí,
el,
tots. El, fins i tot...
El Font.
El Víctor
Font. Volia pagar un traspàs abans que no arribés a lliure.
Tot i que jo segueixo pensant que és un bon jugador. Per la prova la tenim que està al
Girona. Està fent una bona temporada.
Què més?
Luc de Jong, s'ha dit, 31 anys, davanter, no ho va fer malament,
no,
va fer alguns gols com a revulsiu.
Providencials.
Sí.
Ara jugar, no va continuar, ara jugar al PSV. També va haver la sessió de Yusuf Demir, no sé si us en recordeu.
Demir.
Un jugador que pràcticament va jugar molt
del
poc.
Del Ràpid de Viena.
Va costar mig milió d'euros i el Barça el va tornar.
No li faig la cara.
Mig milió d'euros declarats.
Es va fitxar també Emerson Royal, aquell lateral dret.
Betis.
Que va jugar...
Grandíssim negoci.
I que va ser un gran negoci.
Grandíssim negoci.
Va arribar
per
14 milions i se'l va vendre al Tottenham per 25.
Ah, bueno.
Està bé. M'esteu parlant, primer, de jugadors que arriben o tenen problemes i no poden jugar, o per fer negoci. No m'estàs parlant de jugadors que dius, han arribat, i hosti, tu, ja s'han incrustat a l'equip.
L'únic que salvem és Luc de Jong.
Sembla que parlis del Betis, en comptes del Barça. Un equip que agafa saldos...
Fa dos anys, no estem?
Sí.
Ja hi ha Xavi o encara no?
Xavi té aquests jugadors, però el primer mercat amb Xavi com a entrenador...
Ara, anem.
Ferran Torres, 55 milions.
Tiburón.
Bé, 50, tiburón.
Aquí la qüestió és... 55 milions Ferran Torres amb els dos anys que portem...
És molt, bueno, jove, és molt jove, té molt recorregut.
Vale, venga. Veig que avui has vingut... Ja m'està bé. Vale.
Aubameyang, que va arribar a cost zero.
Aquest va ser un altre bon negoci perquè se'l va vendre per 12 milions.
Va portar gols i pasta.
Adama Traoré, que va començar molt bé, però es va anar desinflant.
Bueno, bon negoci a Aubameyang, es va vendre per 12 milions per abaratir Marcos Alonso, eh? Vull dir...
Bueno, és que ara anirem amb Marcos Alonso. Espera, dir... no hem arribat. Ja, és que ara anirem a la temporada.
No bon. Clar,
sí. I Dani Alves, que ara juga a futbol al pati de la presó.
Sí, sí.
Temporada...
Que va ser un retorn que... Si tu recuperes la roda de premsa de Dani Alves... Bueno, ell havia de solucionar els mals del Barça.
I es va presentar descalç, us en recordeu,
sí,
no?
Sí, bueno.
I caminen més als asilos, bueno. Taca-taca, aquell.
Temporada 22-23. Aquí la porta, treu el talonari a passejar.
22-23.
És l'any de les palanques.
Les palanques,
nen.
Lewandowski, 33 anys, 45 milions d'euros. Fins al Mundial, molt bé. Després del Mundial, s'acabó.
Ens l'han canviat.
Lewandowski.
Jules Koundé.
Lewandowski, perdoni, dic per anar fent un per un. El Lewandowski, creieu que ha donat el rendiment el que s'esperava?
Fins l'any passat, sí.
Pichichi l'any passat.
Li falten 5 o 6 golets aquesta temporada.
Li comprem un any. Un any i alguna
cosa. Va, jo m'he fet com uns colorets a cada jugador.
No, és que Lewandowski és titular amb el Barça, per tant, a veure.
Lewandowski...
Correcte.
Com a operació és bona.
Exacte. Lewandowski.
I ahir tenia la cama on havia d'estar.
Sí, sí, no, de xurro, però...
Xurro com una
casa.
Jules Koundé, 24 anys, 50 milions. Aquest podria
dir que... Jo també te'l compraria.
Sí, però ahir va estar...
Bueno, sí, clar, aquí va estar bé. A Koundé, vale, dos fitxatges que són titulars.
T'han costat 50 milions d'euros, eh?
Bueno, però estic parlant de jugadors que els hem fitxat i que són titulars. Dos. Portem dos.
Rafinha. Uf. 58 milions d'euros.
Oh! Aquí ja discrepem, perquè veient Yamin Lamal... Pues...
Però ja veus que és un altre joc. Marcos Alonso arriba lliure.
No calia.
Arriba lliure, però...
Arriba lliure, però no arriba lliure, perquè al final és una operació que canvies Aubameyang al Chelsea tassat amb 12 milions, i crec que és el que es fa l'acord aquest, no?, de que tasses l'altre jugador. O sigui, al final tu pagues 12 quilos per Marcos.
12 quilos per Marcos?
Aproximadament, sí. Perquè va ser el que... Recordo que es va tassar Aubameyang en...
25 o 26.
Algo així, sí.
Ah, va ser canvi de jugadors.
Sí, sí, sí.
O sigui, et pago menys per Aubameyang i tu pots dir que Marcos Alonso t'arriba lliure.
Ah, clar. Això era el juego de l'estampita, va ser.
Home, sí, perquè el rendiment de Marcos Alonso no ens ha... No ens
bueno, Esquirofan sí, allà sí que treu rendiment.
Vull dir que no ha sigut titular.
No, mai ha estat titular.
Rafinha
no.
Tampoc ha estat titular indiscutible, per tant, de titulars, dos. Koundé i Lewandowski. Què més?
Frank Kessié va arribar, va jugar poc i se'l va vendre per 12 milions i mig d'euros.
Bueno, se'l va fer fora.
Sí,
se'l va fer fora. I se'l va fer fora.
Que no t'hauria anat malament ahir, Kessié, al camp de l'Atlètic.
Un Paulinho segona part. Una temporada, adéu, i fas caixa.
Que nom de formatge.
Ara, fixeu-vos, esteu parlant permanentment amb el fitxes, fas caixa,
mercaderies.
De futbol, exacte. De futbol me n'esteu parlant poc.
Això ha funcionat molt en els llocs on ha estat Mateu Alemany.
Sí, sí, no, no. Però, bueno, què més?
Ara ve un que la meva dona el salvaria perquè diu que és molt guapo. Héctor Bellerín.
Oh,
sí. Va arribar gratis, no va jugar gens.
Boníssimo. I està al Betis.
Cap al Betis.
L'hem de salvar per la dona del Jiménez.
Imagina't vale, quins arguments
hem de agafar. Next. I la gran sorpresa va ser Andreas Christensen, que va arribar
sí, senyor,
gratis, i és un titular, i
per tant,
ho fa prou.
Tres.
Bé. Tres.
Val.
Podríem posar aquí Rafinha. No jugava ara perquè està lesionat. Últimament, bueno, abans de la lesió, sí, Xavi el feia jugar bastant. Sí.
I a Koundé posa un asterisc perquè l'estàs fent jugar a titular en una posició que no és la seva.
Sí, bueno,
és
però
a dir, tu millor pagues 60 bueno quilos per un central per fer-ho jugar a lateral.
Vale, i d'aquesta temporada?
D'aquesta temporada, Vitor Roque, ja ho hem dit, bueno, 30
no,
milions.
No l'hem vist.
Més 31 milions, no l'hem vist. João Félix. Va arribar suposadament gratis. Ahir va ser suplent.
No, ahir va jugar no, i els minuts que va jugar, no.
No.
Vale.
No, no.
Gundogan.
Uf. Gundogan ja
disparitat. Ja
segons Gavi Sanz, de Mundo Deportivo, ho està patant. Amb una,
jo
amb
jo crec
que
Gundogan hauria de passar aviat a formar part de l'expedició de l'Edgar, que a vegades tu viatges amb un equip, no?
Legends.
Normalment.
Sí, sí,
correcte.
Sí.
Jo crec que està més per jugar amb els teus estimats companys de Legends.
Per cert, es va estrenar Nolito, eh?
Nolito, amb els
Nolito. El problema és que Xavi demana Zubimendi. Zubimendi val 60 milions d'euros. Gundogan no et costa un duro. Ah. És el que he comentat, Toni, que arrossegues un deute que
no, no.
El club, a tots els equips del club, on més es nota és en el primer equip del Barça.
No, i el que volia era Bernardo Silva. O sigui, el bo del City...
I Bernardo Silva te'l deixa,
no, no,
deixa marxar.
Pep no te'l deixa marxar.
Clar que no.
Però el bo era Bernardo Silva.
I t'envia a la morralla.
No està a l'aulet.
Oriol Romeu, parlant de migcampistes que no
tampoc
acaben de funcionar. Joao Cancelo, ahir...
Tampoc.
No sé si encara estava lesionat o...
No,
estava recuperat, però...
Ja. Tampoc ens... O sigui, no és que estiguem dient...
Per mi, Cancelo és un futbolista extraordinari.
Bueno, ara, doncs... Sí, sí.
Bueno, tots són extraordinaris.
Recordeu-vos quan venen els dos Joaos, que era la salvació.
Sí, sí, sí.
Amb els dos Joaos aquest no? any ja podem guanyar-ho
tot. I recordo que en Fernando Polo, quasi demanant-li de genolls que, per favor, que truqués a Mendes que es quedessin. Que es quedessin.
Que
ara ja li diria, oye, llámalo, que no hace falta que no, se quede.
És més, el Cerezo ja no dona la turra.
No, no.
Íñigo Martínez.
També un altre... Un altre
cos-zero, però s'ha sí, sí, passat més temps lesionat que jugant. Aquests són els d'aquest any. Hi ha una xifra que tu deies abans. No hi ha diners. Depèn de per què. 24 incorporacions que des que va arribar a la porta,
sí.
260,9 milions d'euros s'han pagat per jugadors fixes, molt lliures.
260 fixes.
Fixes, de, més els 30.
Després hi ha uns quants variables, que, perquè al final els variables d'avui en dia són de Chichinabo, és si es posa els pantalons bé, si sap caminar i si sap dir-te l'hora bé. O sigui, quan anem sumant els variables...
Interessant que un futbolista sàpiga caminar, eh?
No. Bueno, n'hi ha que han de jugar i s'han no de vestir, que és una cosa que jo quedo perplexa. O sigui, en els temps de mon pare, quan anaves al camp, sí, quan feien sí, escalfar un tio, sí, el tio de la banqueta,
sí,
collons, ja anava amb la samarreta, sí, sortia...
Vinga, ja va.
Ara no! Ara surten amb un look i aleshores fan l'escalfament, que sembla que s'hi pixin, sí, perquè, sí, saps, van mirant el partit, perquè, clar, a vegades els entrenadors tenen mitja hora. I llavors, quan hem de sortir, tornem a canviar tota la indumentària
tot, tot,
i tornem a posar una altra indumentària.
Tu recorda, Toni, la bronca que li va fumar Pep Guardiola a Gerard Piqué, perquè anava sortint, anava amb el xandall, les botes, que l'estaven intentant ajudar a treure les...
No hi ha manera,
i va trigar molt a encordar-se les sabates.
Bueno, dit això, amb tot aquest recull que hem fet de fitxatge i tal, clar, el que venim a dir, és de fitxatges que hem salvat dos, tres.
Sí, sí. Dos i mig,
sí. Potser la resta, el Barça està desangelat d'aquí que
sí, sí,
necessiti tanta vida del
planter.
Perquè és el que hi ha.
No tens una figura de dos, tres, columna vertebral de dir, hòstia, aquests tres tios hem fet una inversió, però aquests tres tios ens estan aguantant l'equip, són tres tios potents, són tres tios que et donen seguretat per qualsevol partit. No ho tens, això.
Clar, Àlex, de tots aquests jugadors que no hem salvat, hi ha algun que ens puguis donar una mica d'esperança de dir, no, ara no, però hi serà? Ferran, Rafinha, etcètera? Oh.
Home, és que n'hem salvat pocs, eh? O sigui que...
No, potser tu em vols salvar més, eh? Endavant.
Clar.
Sí, no. Jo crec que... Jo coincideixo. Per mi, Lewandowski i Christensen, clarament. Crec que hi ha altres jugadors que són molt bons jugadors, com són Koundé. Crec que Rafinha també és millor jugador del que ens ha ensenyat, i Gundogan, que aquest se'ls hauria de demanar... i fins i tot Cancelo una mica més, i per mi els altres són bastant prescindibles, no? I d'aquí vaig a l'arrel del problema, no? Jo crec que
hem de pensar una mica que quants d'aquests eren primeres opcions. I que abans parlàvem dels joves, però per això jo dic que s'ha d'apostar, és a dir, estic d'acord que han d'entrar progressivament, però s'ha d'apostar per als joves. Perquè ara mateix el Barça és veritat que s'ha gastat diners, com dèieu, però fixeu-vos les xifres que hi han avui en dia. És a dir, per als jugadors bons, però els bons de veritat, de 100 no baixes. És a dir, el Barça està accedint a dos tipus de jugador. Un, o el tipus de jugador Lewandowski, que és aquell jugador molt bo, que ha estat molt bo, però que està al final de la seva carrera i li has d'oferir molts anys, li has d'oferir més anys de contracte del que li ofereix el seu club, i que, per tant, el seu rendiment anirà decreixent, ja ho estem veient amb Lewandowski, o jugadors que són com els que estem parlant, no? Apostes que encara no han explotat, que confiïs que explotaran, i d'aquests sempre n'hi ha. Sempre és interessant fer algunes apostes aquestes, però jo crec que el Barça s'ha passat tres pobles amb això, és a dir, n'hi han molts d'aquests, no? Per tant, el Barça sempre ha d'optar a primeres espases, però ara mateix no hi pot anar. Per això jo crec que s'hauria d'apostar per als joves.
Oh, i el vibrador,
també,
perdó.
D'altra banda, també crec que aquí hi ha un xoc frontal entre el que és la planificació esportiva i el que és l'entrenador, no? I aquí l'entrenador també té la seva part de culpa per no demanar a qui ha demanat o tot plegat, no? Perquè jo ara mateix veig a Xavi que per la manera de jugar que vol jugar, en la que creu, no acaba de tenir els perfils que demana, no? És a dir, ni ell canvia coses per ajustar-se tàcticament als perfils que té, ni els perfils són el que busca, no? És a dir, estem jugant sense un pivot posicional, com era Busquets, ara mateix Oriol Romeu, que el que ha vingut no confia i no estem jugant. No hi ha extrems que desbordin. Vol jugar amb un lateral central, però no el té. Hem de recordar que la primera opció per al lateral dret no era Cancelo, era Juan Foyt, que és un jugador molt més defensiu, no?, per jugar amb tres. Per tant, jo crec que aquí s'hauria de revisar i pensar una mica, com deies tu, Toni, a tots els nivells, no? Tots els nivells.
Perquè, de fet, aquí hi ha Deco, Jordi Cruyff i Mateu Alemany. És a dir, no és només un director tècnic, sinó que
de criteris diferents, radicalment diferents.
I després hi hem d'afegir el propi president amb la seva història en Mendes. Clar, és que aquí hi ha molts opinats.
Que és el nex acomoda tots els fitxatges, el president.
Jo estic d'acord amb el que diu l'Àlex del Xavi, però en el moment que Xavi assumeix i accepta les condicions, ho sento molt, però és el que hi ha. Si no t'agrada, si tu demanes X jugadors i no te'ls porten i creus que no pots fer el que tu vols amb aquests jugadors, marxa. Marxa o digue-ho. El que no pot ser és que si Xavi té una plantilla en la que no hi creu o en la que creu que necessita alguna cosa, després surti en roda de premsa i digui no, tenim molt bona plantilla, tenim molt bon equip, no, perquè tu ets el responsable. Llavors, si al Toni li diuen que ha de fer un programa amb unes condicions i amb el que sigui, i ell creu que no el podrà fer però ho accepta i el fa, si després no funciona serà culpa teva perquè ho has acceptat. I si creus que no seràs capaç de fer-ho o no s'adequa als teus pensaments, digues que no. Però Xavi ha acceptat aquesta plantilla.
Bueno, com li passa, que n'hem parlat aquí al programa, a Carlo Ancelotti,
bueno, clar,
li fitxen un grapat de jugadors. Ell, per exemple, ara ha demanat que torni Benzema i veurem si torna al Real Madrid.
No tornarà,
però vull dir que allà li donen un jugador, si són aquests, ell volia un davanter i no li han portat, i s'adapta amb el que té.
I jo estic d'acord, que Xavi al final, o sigui, per mi, jo ahir exculpo bastant a Xavi.
És que ahir, perdoneu, li pregunto a l'Àlex, però tu ahir veien la banqueta del Barça? És que hi havia tot de
l'equip de Márquez.
L'equip de Márquez. No hi havia més opcions. I tu veies l'equip
de Márquez i d'Òscar López, del juvenil A.
Exacte. L'equip de l'Atlètic, clar, tu miraves, eren tios, a veure, fets i drets, clar.
Sí, Muniain, De Marcos, hi havia molts...
Villalibre,
exacte. És que l'any que ve, pels que anem, jugarem amb incubadores al camp.
Bueno, ara ens... Anava a dir,
és que hi ha una cosa que, mira, jo crec que els que van a dormir emprenyats és en part per una de les coses negatives que a cada partit en parlem, i sembla que en repetim, però és així. El Barça encaixa gol als 36 segons, encaixa gol als primers compassos de la segona part, i encaixa gol, que aquest el podem agafar més entre cometes, al final de la primera part de la pròrroga. És a dir, allò que sempre s'ha dit, gols psicològics, aquells gols que et maten perquè tu tens un plantejament i encaixes un gol que t'ho tira tot pel terra.
I al final de la segona part de la pròrroga.
Sí, però clar, aquest ja l'últim gol ja l'associo a una baixada de braços i amb un Barça bolcat a l'atac, però, Àlex...
També perquè el que dèieu fa un moment, és a dir, jo crec que els jugadors, ja ho diuen, als 16-17 anys, els estàs demanant 120 minuts, és que no et poden aguantar, és que ja van fer el Cubarsí,
l'Héctor Fort.
van fer un partidàs, van aguantar 90 minuts a tope. Ara, clar, arriba un moment que els altres, el que dèiem, són bèsties. Són xicarrones.
Villalibre és un porter de la discoteca, eh? Quan va sortir tenia uns braços i unes cames.
Quina barba. I escolta, Àlex, jo crec que, evidentment, que Xavi els hi deu dir des de l'inicio metidos, com diem aquí el versió, i els consencia, però jo tinc la sensació, Àlex, tu que has sigut futbolista, que no només tu han de dir, sinó que has d'entrar al camp connectat més enllà del que et diguin. No sé, com es pot fer que els jugadors d'una vegada per totes surtin endollats i que s'evitin aquests gols a inicis de les parts?
Sí, totalment, segur que els hi deu dir i segur que els jugadors són conscients, eh? De fet, jo crec que el Barça ahir millora en pilota, però cau víctimes dels seus propis errors, que ja hem vist masses vegades, eh? Perquè ahir el Molló ens donava una dada, però són dels últims 16 partits 10 comences per sota de marcador i en 4 d'ells encaixes abans del minut 2, eh? És a dir, és recurrent. És un tema d'activació, és un tema d'activació pura i dura, és a dir, el rival surt més posat. El gol d'ahir és un exemple perfecte, és que no és una primera rematada, ni una segona, sinó és una tercera rematada, i arriben abans, no? És un tema d'activació, d'intensitat, de concentració. Si voleu, també hi pot influir una mica una explicació futbolística, perquè, com dèiem ara, potser el Barça està jugant amb jugadors que tenen menys ànima defensiva que ofensiva, no? És a dir, no està jugant amb un pivot posicional, sinó amb algú que és migcampista jugant de pivot, que un dels laterals és molt més extrem que lateral. Potser influeix això, però sobretot és activació i intensitat. I després ofici. Ara parlàveu, eh? Jo separaria molt els gols, eh? És a dir, per mi el quart també va a part, perquè ja estàs al camp contrari. El que encaixes al principi de cada part és un tema d'activació, i després hi ha un tema d'ofici, no? És a dir, de llegir el partit. El gol que al final t'acaba tombant definitivament, sí, és una passada de Koundé prescindible, perquè allà l'Atlètic no t'està pressionant, està a punt d'arribar la mitja part de la pròrroga, et jugues una passada allà complicada, Sergi Roberto destensionat, no posa el cos, no va a terra, és a dir, són coses prescindibles, no tens per què jugar-te aquella passada, i segurament si penses en el minut on que estàs, jugues més pràctic, arribes a la mitja part, descanses i comences la segona part de la pròrroga.
I pilota damunt, clar.
Però perdona,
que diu l'Àlex, pilota damunt.
Quan dius Àlex, és que a vegades els tècnics parleu d'una manera que dius, no, és que va venir el Xesco també, no? És a dir, veure, hi ha una pregunta, activació. Això què vol dir? Anar amb unes tanalles, amb una bateria...
Passegant.
I fotre'ls uns calambrazos? O sigui, a veure, activació... De quina manera els actives perquè no passi això 10 cops aquesta punyetera temporada?
Home, això que dius no aniria malament, veient com
és que,
va, però...
Clar, vull dir... Explica'm-ho, activació, no sé què. Bueno, sí, què els hi dius? Perquè és que és un partit... Jo ahir vaig dir, vinga, ja ens han fotut...
Una altra vegada.
I una altra...
Surten enlluernats.
Bueno, la pregunta és... Li estic preguntant, com... Perquè no em doneu la resposta.
Mira, és que això és un tema personal d'activar-se cadascun. Ara, si em preguntes a mi personalment, jo crec que has de sortir i fer un molt bon escalfament. Jo crec que ara mateix a l'equip li interessaria fer un escalfament molt més intens que el rival, per sortir ja allà amb les revolucions a dalt de tot. I també jo crec que ara, però això és una opinió personal meva, eh? Jo crec que quan et passes coses d'aquestes, que l'equip té una mica de psicosis, d'encaixar i pot sortir amb una mica de por, canviar alguna cosa del teu escalfament, canviar alguna rutina, insistir en el missatge de que cal sortir, canviar escalfament, jugar una miqueta més pràctic els primers minuts i dir, mira, els primers 5-7 minuts, que no passi res, però tampoc ens fent mal, i a partir d'aquí anar creixent. Però, sens dubte, és concentració, intensitat, activació, i han de canviar alguna coseta.
Doncs a veure si això és veritat i deixem d'encaixar gols tan aviat. Anem a escalfar l'Àngel, sí, Àngel.
No, el que han de fer, després de tantes vegades que ens ha passat, jo ahir el que faig, ara estava repassant, el primer gol als 30 segons hi havia 5 tios dintre de l'àrea. Doncs al minut 2 els 5 tios fora. Canvi, ja està, tu.
Doncs...
Home, no, aviam si espavilen.
És un partit de copa, això.
Bueno, doncs aviam si espavilen, aviam si espavilen, perquè és que és l'única manera. Si t'han fotut 40 gols al minut 1 i entenc que els has explicat que ho has treballat i que no et foten ni puto cas, escolta, el 5 a la
banqueta. Estic d'acord amb l'Àlex, perdó, vaig de seguida, eh? És amb com s'escalfa. Sí. Jo vaig anar a veure fa poc un partit de em sembla que era del Cadet, del Cornellà i l'Espanyol.
Home, que l'Espanyol...
Només amb l'escalfament que van fer els xavals de 15 anys, 14-15 anys, només amb l'escalfament del partit, jo vaig dir...
Ja estava cansat.
Jo estava rebentat, cansat, jo ja no jugaria. I els van fotre una turra, i després el partit, 40 minuts, i després, quan van sortir la segona part, van tornar a activar-se, van jugar el partit, i quan van acabar, aleshores van fer uns exercicis de no sé què.
destinador. Jo,
suposo, Toni, que això deu anar, i això l'Àlex ens ho confirmarà, deu anar perquè suposo que
perquè
un cop comença el partit, com el futbol gran...
Ho feia el Cornellà i ho feia l'Espanyol.
No, però em va cridar l'atenció... Perquè fins i tot van jugar com un mini partidet, o sigui, sí. Una cosa que amb el Barça, espera, no s'estila. Pot ser, Àlex, que aquests escalfaments dels quals parla el Toni sigui perquè un cop ja comença el partit, la pilota circula per on circula, hi ha moments que tu et dosifiques, perquè hi ha moments que tu no participes i et pots dosificar, no com esports més intensos com el futbol sala, o com esports individuals que has d'estar sempre a tope. Pregunto.
Sí, i perquè el partit és molt llarg i perquè els jugadors a priori ja han de conèixer i han de saber en quines condicions surten i si el que li fa falta una mica més doncs ho fa o no. Però és cert el que i també cal tenir en compte que molts dels escalfaments poden començar dins, eh? Els equips professionals moltes vegades doncs comencen a dins en aquestes sales, sí, on fan una miqueta de carrera contínua, on s'activen estiraments i per tant ja és una part. Però és cert, moltes vegades, és a dir, un escalfament d'aquests, si a l'equip li funcionés i li anés bé, cap problema, no? Però quan tu veus que doncs, et costa entrar als partits, que els primers minuts et fan coll amunt, home, jo seria partidari de posar-hi una miqueta més. Sí, sí, almenys per provar-ho i que no sigui per això, però crec que a l'equip li aniria bé.
Mira, ara veig escalfar l'Àngel, però...
Una cosa que volia comentar abans, que no hem parlat aquí, si rebem gols en contra els 30 i pico de segons, home, dic jo que potser... la qualitat de l'equip contrari i la sort de l'equip contrari també compta, no?
Però se'ns passen tots.
Però perdona, tants cops?
Tots.
Està mal
partit. Sí, sembla ser el Gonzalo Bernardo.
Que casualitat.
Molta casualitat, eh? Sempre és el mateix. Sempre passa.
Hasta equips de segona.
És que crec que és la transena vegada que passa això, eh? Que el Barça encaixa un gol els primers 5 minuts, eh? Ja et dic segons.
Jo els posaria en fila i de manera que anéssim passant un clatallot cada vegada que passen.
La tècnica creixell, pastilles de cafeïna.
Hi havia un entrenador uruguaià,
Aymar. Carlos Aymar, del Logroñés.
Un hòstia al pit.
Picava el pit de cada jugador.
Aymar, però
Cooper també ho feia.
Però Aymar va ser
el primer.
A les gaunes.
Els mítics de les gaunes, que no existeix ja. Vaig escalfar l'Àngel, hem posat aire condicionat tranquil, perquè volia escalfar-te. Perquè fixa't, ara he llegit entre línies que l'Àlex Almas deia que Sergi Roberto Navató, jo estic d'acord amb ell, crec que no es falta, però aquí, per exemple, el Toni, molts creieu que sí que era falta, però en qualsevol cas, no es va pitar i va provocar el gol de l'Atlètic Club de Bilbao. Aquesta falta també va passar una cosa semblant al dia del Reial Madrid Almeria, que sí que va provocar que un gol dels andalusos, en aquest cas, no es donés com a vàlid perquè es va interpretar que era falta un futbolista del Madrid.
Una falta prèvia.
Exacte, una falta de Dion Lopi a l'inici de la jugada, que es va haver de fer un rewind, com diria Hernández
per evitar. Van haver
de buscar 3 hores abans.
Escolteu com el VAR intenta rectificar en aquella acció i no pas, per exemple, ahir amb Sergi Roberto.
Ven a verla, Fran. Te recomiendo un review por posible falta en ataque en la acción del gol, ¿vale? Te habla de corto, high, close up, esta. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás, ahí ya le hago. Sigue más para atrás, ya ahí le
enreda, enreda, ¿vale?
Ponme la dinámica, por favor.
Te muestro el punto de contacto, ¿vale? Si quieres te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que dentro de la misma fase de ataque, ¿vale?
Y efectivamente es el inicio de la APP.
Vuelve a la acción.
Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al 6 del jugador del Almería, ¿de acuerdo?
Muy bien. Confirmamos el número. Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado.
Mira, tenim la sort que aquí tenim els millors col·laboradors i podem saludar Hernández, a l'àrbitre de la Sala Bor. Hernández, ¿cómo está usted?
Sí, buenas tardes.
¿Por qué? La pregunta es...
Bueno, sí, por favor, please, review, ¿sí? Por favor.
Un segundo, que le hago una pregunta porque no sabe de qué le voy a hablar.
Que le tienen que hacer una pregunta. Sí.
¿Cómo es que usted revisó y tiró de rewind, no sé cómo lo dice usted,
en el
partido del Bernabéu y, en cambio, ayer en el San Mamés...
No, esa es la pregunta.
Claro, exacto. Ayer pasa olímpicamente la jugada falta sobre Sergio Roberto.
Exacto.
Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí el Flash USB. Con todo lo que sería el cartucho con la memoria, con todas las Silcam, para poder repasarlo todo, pero ya le avanzo que el gol del Bilbao es válido. El gol del Bilbao es válido, se lo muestro. Bagueta, se lo muestro.
¿Nos lo puede mostrar, por favor?
Sí, se lo muestro, por favor. Vamos al principio de todo, vamos aquí con el High Behind. Párame, por favor, Fran. Ahí podemos ver en Dynamic Review el gol del Bilbao. Párame la imagen, por favor, Fran. Sí, cabin crew.
Pero esto es un avión, cabin crew es la cabina.
Cabin crew, por favor.
¡Para la cinta!
Armando Flash. Vamos atrás, por favor. Vamos ahora a hacer una Hyperloop Dynamic Raving. Déjalo ahí, por favor.
Se dice el Atleti, referido. El Atleti, no el Bilbao, el Atleti.
Déjalo, sí, por favor, exacto. En Cold Freeze Ice. Párame ahí, por favor, Cold Freeze Ice. Exactamente, tenemos más atrás. Párame, que por favor, freeze. Mira, aquí tenemos a Sergio Roberto saliendo al terreno juego.
¿Cómo?
Estamos viendo a Sergio Roberto saliendo al terreno juego.
¿Pero estamos ya al terreno de juego?
Sí, está saliendo, no hay ninguna falta sobre él. Sale perfectamente.
Pero si sale volando.
Sale bien puesto.
Ella está en las imágenes de quan Sergio Roberto fa el canvi. Ha tirat enrere fins al canvi.
Vamos a hacer,
es que ha tirado demasiado hacia atrás. Nos hemos ido cuando sale.
Hay que analizar bien la jugada, si no podemos...
Pero no, es que a este paso me va a analizar cuando estaba en el banquillo.
Bueno, es que está en el banquillo sentado correctamente, se está atando los zapatos, la botita.
No, pero es que en el banquillo no. Hemos de ver posterior.
Ahora se mira con el móvil, se peina, está bien puesto su peinado, ahí lo podemos ver. Se pone los pantalones por dentro. Y tenemos perfectamente. Dame, Fran, por favor, vamos a otro momento. Está ahora en la ducha, se está poniendo ya ahora mismo lo que sería su ropa interior.
Antes de salir.
Sí, está ya las cámaras de vestuario, que también tenemos el shower review. Estamos en el shower review. Y después ya vemos que el chaval calza bien y después ya se está poniendo ahí su ropa interior y ahora vamos con el flash rewind.
¿Él? ¿Dónde?
Están haciendo ahora mismo, Sergio Alberto, están haciendo en la clínica de María Dolores del Pilar. Ha pesado 3 kilos 400 gramos.
Nos hemos ido al nacimiento de Sergio Roberto.
Claro que no hay falta,
en el hospital de Reus. 3 kilos 400 gramos. El parto ha sido un poco costoso. Mira, pero el niño salió muy
bien. Penalti.
És evident que aquestes interpretacions són acceptades perquè
vámonos
el senyor
vivo,
Hernández.
No,
aquesta jornada pica.
Gràcies, Hernández.
Aquesta jornada pita un Real Societat Rayo Vallecano i en canvi el senyor Maeso, àrbitre del partit contra el Madrid Almeria, queda la nevera aquesta jornada. Pobres, a dir que encara ha de pagar els plats trencats.
Toni, tu et pots arribar a imaginar tota aquesta època de l'AVAR i dels arbitratges del Madrid amb José María García
Home,
en plena forma.
Vamos a ver.
Tu t'ho pots imaginar.
Recordeu que José María García...
Tu t'ho pots imaginar.
Tu hacías la otra liga.
La otra liga. Pedro Ruiz hacía la moviola y yo hacía la otra liga.
Sí, anava comptant els punts, le tocarien... I moltes altres ligues les guanyava el Barça.
Home...
Perquè, clar, hi havia un...
Però el García dels anys 80 o 90, amb tot aquest show del bar...
Árbitros...
Vamos, que yo tendría línea directa con el bar. No haría falta que se filtraran los audios. Yo iría allí y los pincharía.
Bueno, espera't, perquè no m'ha acabat amb el bar.
No, encara hi ha més històries.
Perquè ara...
Hide behind...
Clar,
és
que...
Sí,
un segon...
Nos estamos aproximando a la pista.
Tira el rebull.
No, digue...
Hay 48 grados... Centigrade.
No, digo que vamos ahora con porque van apareciendo
Fahrenheit,
audios de cop i volta.
High behind.
Fixeu-vos. Hem de tirar del review d'Hernández Fernández. Marxem fins al 28 d'octubre, al clàssic Barça-Real Madrid. El Barça perd 1-2. Uns àudios que s'ha filtrat al canal de Twitch de Gigantes. Fixeu-vos perquè ara ho escoltarem, però una jugada de córner, Araujo intenta rematar, però Tchouaméni l'impedeix alçar-la amb els braços. Doncs atenció, la conversa que s'ha pogut escoltar entre Gil Marzano, àrbitre a peu de camp, i Cuadra Fernández, àrbitre a càrrec del VAR.
Nada.
Mira,
lo agarra y mete el salto para arriba, ¿vale? Sin más.
Para mí le ponen la mano encima.
Correcto, nada, perfecto todo.
Estoy chequeando, chicos.
Pues se da mano.
Está fuera del área.
Lo que sea eso fuera.
A ver, dame atrás.
Ha terminado, Jesús.
Vale, dame un botón.
Está bien, está bien.
Cuidado, reacción.
Lo va a revisar, no te preocupes, Chávez, que lo revisan todo, ¿vale?
Como que le pone la mano y el otro intenta irse hacia atrás. Está chequeada la del área, le pone la mano por encima, por supuesto, pero nunca hay penalti, ¿eh?
Nada, hasta el golpe, infortuito.
Que se te da mejor, ¿eh?
Ay, infortuito totalmente, ¿verdad?
Que se vea que se hace. ¡Aquí no! ¡Nada!
Ahí, ahí. Pues.
Bueno, vamos, ahí. Que nos vamos. Nos vamos, Jesús. Llevamos 2 minutos, ¿eh?
La del agarrón la veo límite, ¿vale?
Sí, pero.
Venga. ¡Esto ya!
Tal cual ahí, Jesús. Le pone los brazos encima, sin más, ¿eh?
Sin más.
¡Fuera, pita!
Apito al final.
Le pone el brazo izquierdo encima.
No hay nada, no hay nada.
S'escolta l'àrbitre principal, l'àrbitre del VAR, i allò que hem sentit, Xavi, tranquilo, que lo estamos revisando, és el quart àrbitre,
sí,
i els assistents, que també estan i que va tot mesclat. Per tant, sentim a 5 persones.
I aleshores, amb tots aquests àudios que van apareixent, una pregunta que sempre he posat sobre la taula, i és... Que tot això sempre s'ha intentat diluir. Al final, aquí, la condició, o sigui, el que seria la ideologia de l'àrbitre,
Sempre neutral, eh?
Cabin crew. Cada cop, o sigui, es demostra que cada cop és més... O sigui,
no pinta res.
És més demostrable, no?
Bueno, al final, sobretot, a part d'això...
Perquè jo s'ho vull preguntar mil cops i sempre... No, una cosa és l'àrbitre, una altra cosa és que sigui del Madrid, o sigui...
No, són nominals.
Crec que, amb mica en mica, el que anem escoltant, o sigui, és que, clar, hi ha una tendent... O sigui, són els arbitratges... marquen una tendiositat brutal.
Per exemple, el que va dir Xavi a Sevilla.
Home.
Xavi a Sevilla, quan li va preguntar pel Real Madrid a Almeria. És que fins i tot Pep Guardiola, l'últim any de Pep Guardiola, que és el primer i únic any que no guanya la Lliga com a entrenador del Barça,
ho va dir.
A mitja temporada ja va dir aquesta Lliga no la guanyem. Aquesta Lliga no la guanyarem.
Aquesta Lliga no la guanyem. Estem veient coses rares, estranyes.
I me'n recordo, penals clars sobre Cristian Tello, sobre Thiago Alcántara, i molts punts que es van perdre. Déu-n'hi-do, i no hi havia
vaga. Aquí el més greu de tot...
La jugada de l'Araujo...
El més greu de tot...
La gent està preguntant si l'àudio que acabem d'escoltar és real.
És real.
No és una paròdia.
No, és que sembla Chiquito la Calzada.
És que sembla una broma,
100%. Però fixeu-vos una cosa, Jo deia al Toni, i val la pena posar-hi
el focus amb això. Fixeu-vos que l'equip arbitral no volen entrar en debat entre ells, sinó que al contrari... tiren milles i no volen posar en dubte en cap moment que hi hagi un possible penal.
De fet, hi ha un auxiliar del VAR que diu al final d'aquest àudio, diu la veu al límite la jugada, i l'altre diu tira. Perquè un d'ells diu la veu al límite, llavors si ara aquí nosaltres algú diu la veu al límite, diu, home, doncs, si tu veus al límit, parlem-ho, no? Perquè un de nosaltres ho està veient. Nada, sigue.
Fixeu-vos, es va dir que al VAR dirien, míratelo, te sugiero que lo mires, i ja està. Fixa't, amb el Vinicius deia, le dan el hombro, lo ves, no? I aquí anava dient, oye, no hay nada, hombre, no hay nada, deja que lo vea yo si hay algo.
D'entrada, Edgar, la perversió de tot això és que aquests àudios es publiquen posteriorment editats. Llavors, si tu vols transparència, si tu vols explicar el que està passant, que els àudios s'escoltin en directe, perquè el moment que tu els edites, els talles i publiques el que t'interessa, és pervers, perquè estàs modificant la realitat del que ha passat.
Amb el García no passaria això.
Claro que no. Què va passar? Què disparates?
Ja ho va dir. Corrupción. Ja ho va dir el Tebas, que a Florentino Pérez li preocupa que havia fet queixes del VAR, sí? I aquí és on estem. Pues i al final, com que és el puto amo...
S'ha arreglado.
Però hi ha dos reglaments.
No havia agarrat, no? Però sí.
Està perfecte. Ara perfecte.
Jo quedo perplexe.
Encara, en aquestes altures.
No, perplexe de la capacitat... O sigui, de Florentino Pérez, que és com la marea negra que arriba a tot arreu. Perquè
clar,
ara de cop i volta surten tot de testimonis d'exjugadors que posen en dubte la pilota d'or. O sigui, per exemple, fa poc...
Ibrahimovic.
És a dir, ara van sortint reflexions de jugadors que diuen no, si la pilota d'or la guanyava Florentino Pérez. És a dir, fins on arriba el poder? O sigui, no té límits, no només la Lliga Espanyola, sinó arriba a tots els racons, no?
És increïble.
I està clar que allò del VAR és un escàndol.
És
cada cop anem a pitjor. Havia sortit.
I quan va començar bé el VAR, eh?
Sí.
Recordo la primera temporada que
van ser... Negreira.
Per cert, parlant de Negreira,
sí,
tenim novetats.
Parlant d'àrbitres, el jutge, atenció, ha dictaminat que Negreira està perfectament capaç.
Però el jutge del cas Negreira, otro que tal, eh?
Un altre.
Otro que també podria anar al VAR.
Compte, perquè això sí que hem de fer un rewind un altre cop, perquè està perfectament capacitat.
Però no el va veure, que va fotre...
El jutge
va declarar el judici.
Només haurà de vigilar de no tornar a ensopar com l'últim dia, que ja ho vau veure.
Va caure, pobre home.
I que el nostre estimat Joan Poquí va reproduir perfectament.
Sí.
Un grande.
Home, Negreira! No! No pot confessar! Un aplaudiment!
És un dels millors vídeos de Joan Poquí fent la reproducció de caiguda de Negreira.
Perquè cau exactament igual que Negreira.
Rebatut.
Però el Negreira deu tenir l'esquena com una closca tortuga, perquè va caure esquena rebatuda a terra i no li va passar res.
I eren adoquines.
Jo crec que ni els que fan judo els ensenyen a caure tan bé. Jo crec que aquí va ser massa bonic per ser real.
Bueno, abans d'acabar, Mitchell, no hi haurà semifinalista del català, ni del Barça ni del Girona.
Ja ho heu vist, que no soy infalible. He cometit un error de plantejament, però no passa res. M'ha llamat el Ferran Soriano i m'ha dit que tranquil. M'ha llamat el Chiqui també per tranquil·litzar-me, i m'ha llamat el Pep per explicar-me que com no volver a cagar-la una altra vegada. Però molt bé, tot. Y bueno, creo que las mejores opciones de ser el próximo entrenador del City continúan intactas.
Bueno, doncs, escolta, acomiada.
Ostres, escolta, moltíssimes gràcies, Àngel Pérez, Xus Carrillo i gran Àngel Mas. Ens veiem molt aviat.
Adéu.
Un plaer. Gràcies.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. Versió RAC 1.
Dissabte a Caprabo la cistella ompliré i amb l'IVA de franc superarem la pujada. Dissabte 27 de gener, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvies tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 27. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això ara, per ser client de Zurich, amb l'assegurança de la llar, la teva mascota també estarà protegida. Informa't a Zurich Fones i contracta l'assegurança de la llar. Fem-ho èpic. Zurich.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. RAC 1.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a celebrar la vida amb la Sinfonia número 6 de Beethoven, La Pastoral. A més, escoltarem Cantos i Revueltas de la mà del seu autor, Pache Flores, acompanyat pel 4 veneçolà de Leo Rondón i l'obra Accents Catalans de l'Hisenda Fàbregas. Dissabte 3 de febrer al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Descobreix Icons by Movie i reviu a la gran pantalla les pel·lícules icòniques que ens inspiren i ens fan somiar.
Al febrer, 60 aniversari de Mary Poppins i Goldfinger a Movie Bosque. I per Carnestoltes, Priscilla, reina del desierto a Movie Aribau. Més endavant arribaran Manhattan, Goonies, Pulp Fiction i moltes altres.
Entrades a moviecinemas.com. Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona i Institut Català de Fertilitat presenten Una nova vida amb Romina Vallès, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC 1.
Marc, el telèfon!
Ja l'he sentit, el telèfon!
Què passa, que no l'agafes?
Què vols, que estiri el braç? Passa mal!
Ah,
sí! Em fan arribar el Premi Nacional de Comunicació a casa, però pesa molt, no? Sí, sí, el meu majordom ja hi serà, ja. Gràcies. Per favor, un altre premi. Jo no sé com dir-los que deixin de donar-me premis. Què ha passat? Joel!
Digui!
Dóna ordres que vagin fent lloc a la galeria per l'últim premi que m'han donat. I de passada que retapissin tot, perquè aquest paper de paret no combina gens amb aquest últim premi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
En realitat, tu digues, tan cansat això d'estar reconegut en vida...
RAC 1. Tots som 1. Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Doncs ja hem recollit, diguéssim, el decorat de, del temps afegit.
Posem un altre backdrop.
Ara, sí, ara bé, muntaran el decorat de, sí, de la informació amb la Bayonessa.
De Puigdemont, que hi tornen a haver notícies, de Puigdemont.
Sí.
El jutge aquest?
Sí. Aquest jutge...
Els jutges són...
Agafaria jo, li tallaria les xolles aquelles.
Una pel·lícula, va, una, un concurs, una pel·lícula on el jutge sigui protagonista i et caigui bé.
Ostres!
Hi havia aquella sèrie de TV3 que quan es fa fosc...
Bueno, aquest no era
l'exemple... Aquell era el jutge ideal.
No seria el millor exemple de jutge, eh? Bueno, doncs res.
Ara us ho expliquem, no pateixo.
Caso cerrado.